Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte. I thought love was only true in fairy tales.
Meant for someone else, but not for me. Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. Love was out to get me. That's the way it
seemed. Disappointment. Ja esteu preparades i preparats? Vinga, que això comença! Molt bona tarda a tothom. Comencem aquesta segona edició del Ningú és perfecte, al vell mig de la Festa Major del Prat, a una estoneta del correfoc infantil i de les diferents i variades activitats culturals que ens ofereix aquest any la programació de les festes. Desitjo de tot cor que estigueu gaudint i compartint, a ser possible amb aquelles persones qui més estimeu, aquestes festes majors. Com la primera edició del Ningú és perfecte va ser una mica diferent, avui us faré 5 cèntims de com, de moment, estructurarem el programa. Tal com avançàvem a l'anterior cap de setmana, aquest espai vol apropar el món de la salut mental a tothom, ja que tothom tenim ment i, per tant, a tothom ens cal aprendre en cura. Així com el cos té unes necessitats bàsiques i uns gustos que poden i solen ser molt diferents per a cada persona, la ment igualment té unes necessitats bàsiques i també trobem que els gustos mentals de cada persona solen ser molt diferents. A més, de la mateixa manera que el cos pot debilitar-se i emmalaltir, la ment també ho fa. D'aquesta manera, hem volgut respectar els nostres ritmes naturals i per això cada setmana ens centrarem en una etapa diferent de la vida. Així, la primera setmana de mes parlarem del projecte de família i les primeres etapes de vida, preparació a la gestació, embaràs, part, lactància i de 0, més o menys, als 9 o 10 anys. La segona setmana del mes parlarem del procés de l'adolescència, un procés prou llarg i complex com per dedicar-hi ben bé una bona estona. La tercera setmana de mes parlarem de vida d'adulta, corresponsabilitat i projecte de vida. I la quarta i última setmana de mes parlarem de bellesa, saviesa i expertesa en l'art del viure. Així mateix, el programa es dividirà en diferents seccions. La primera secció del Ningú és perfecte estarà enfocada a oferir doncs, pautes, consells, idees, camins, propostes... Bé, tot allò que les persones convidades de cada setmana ens vulguin oferir, ja sigui gràcies a la seva trajectòria professional com a la seva experiència de vida. Després d'aquesta primera secció tindrem la sort d'escoltar les veus d'aquelles persones que hagin volgut compartir amb nosaltres com s'ho fan en el seu dia a dia per cuidar la seva salut mental i la de la seva família. Vigileu, no us trobi pel carrer perquè us ho preguntaré. A continuació, seguirem amb les conversàvies, l'espai on podrem escoltar veus expertes de la salut mental. Expertes tant per experiències viscudes com a acompanyants o com a professionals, però també d'aquelles viscudes en primera persona. Per tancar el Ningú és perfecte i sempre tenim plena consciència que la pau és el camí, ens regalarem uns instants de pau amb una petita història o meditació guiada. Tot això ens acompanya a que avui el tema de la setmana, juntament amb aquestes festes que ara estem visquent, doncs parlarem de solitud i aïllament no desitjat. I per això tenim a dues persones que ens acompanyaran. Benvinguts a tots dos. Gràcies per ser aquí.
Gràcies a tu per convidar-nos.
I bé, primer, parlant d'aquesta trajectòria vital que dèiem, Jaume, per favor, per què salut mental i per què a tants llocs i per què fa tant de temps?
Bé, perquè un té... Jo penso que tothom la té, aquesta il·lusió de l'estar, no? D'abraçar, no? Fins i tot d'estimar, al cap i a la fi. I llavors, doncs, en el moment que em vaig posar amb aquest context, que em va costar prou bé un disgustot, no? Doncs la veritat és que un cop superat...
Ara ens hauràs d'explicar això del disgust.
Sí, va, quan la problemàtica mental està en un moment d'efervescència molt potent, doncs llavors les coses no, parlant o decidint és molt difícil que vagin millor. I bé, va ser un moment que les coses van posar molt difícils. Però, esclar, com que jo ho tenia clar, penso que calia fer-ho perquè així doncs, m'assabentava a partir d'estar en contacte amb gent, doncs automàticament ha estat així. Avui tenim un equilibri que és encomiable.
A quins municipis estàs?
Bueno, en aquests moments estem a Sant Boi, no, de per aquí a la prop, tot és així, de Cornellà, sí, al baix. També tinc una petita col·laboració allà a Sant Feliu. Molins de Rei és una troballa perquè allà han coincidit moltes voluntats, diferents voluntats, en aquest cas, i llavors també doncs, a Cornellà, no?, que és d'on soc nadiu. És clar, quan allà hi va haver molt de temps que no hi estava i vaig dir, home, no pot ser, jo, escolteu, m'heu de fer entrar. I va ser fàcil, llavors, a partir de dir-ho, doncs ja va ser fàcil. I anem fent, participem en aquesta constant que és la salut mental, però també estic en programes de cinema, no? Vull dir, o sigui, jo amb un micro és quan estic bé. No,
ets a casa, amb un micro ets a casa.
Sí, 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 estic bé, és com... Si em reproduís a mi mateix, no? Saps? És això, Vull dir, amb aquesta senzillesa, però també amb aquesta alegria, no? Vull dir, tu ho has esmentat aquí, amb aquesta petita lectura, que és el que m'agrada més. Escoltar ràdio és fantàstic per mi. És el que has dit, diu, la satisfacció de viure. O com ho has fet, les sàvies.
L'expertesa en l'art del viure.
Això, l'expertesa i tal. Bé, doncs això és el que penso que ara ja començo a ser, no? Però quan estic en públic em costa més, val a dir-ho. Llavors ja...
Se'n diu humilitat, d'això.
Ja em costa una mica més, sí.
Vinga. Molt bé. I Elios, explica'ns
bueno,
una miqueta.
En principio, gracias. Gracias por la invitación. A ver, a mí el hecho de haber sufrido la depresión hace ya varios años, en cierto modo me cambió la vida. Porque el hecho de haber descubierto cómo superarla y de qué manera eso te explica muchas cosas de la vida propia y de la vida de las personas que están a tu alrededor, ¿no? En definitiva, me abrió un campo diferente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la parte profesional mía y demás. Yo empecé a trabajar en la idea de que el libro que yo escribí podía ayudar a las personas que sufren la enfermedad en este momento.
Es decir, ¿es como un manual de ayuda?
Manual es un poco fuerte decirlo, aunque muchos profesionales...
Bien, veo que la humildad brilla hoy.
Muchos profesionales que lo han leído me dicen que tiene todo lo que sería un tratamiento, ¿no? Y toda una explicación de lo que es un tratamiento de una enfermedad como esta, ¿no? Tan complicada. Pero después de haber escrito el libro, empecé a darme cuenta de que hacía falta que los ex pacientes den un paso al frente, ¿no? Por un lado, no me gusta decir la palabra estigma, porque realmente no me gusta,
bueno,
para romper la palabra, para romper, digamos, una situación que a nivel social es muy importante tener en cuenta, que es hablar de este tipo de problemática, acercarnos entre nosotros y entender de que la depresión, como otras enfermedades de este tipo, son más fáciles o más sencillo de poder enfrentarla si lo podemos hacer a nivel social, ¿no? Entonces ahí nacieron lo que son las charlas que yo vengo haciendo, que la acompaño con dibujos, porque el libro está muy acompañado de dibujos.
Sí, he visto que hay.
Y realmente han sido un éxito, o sea, están siendo un éxito en el sentido de que son una forma de que las personas que se acercan a este tipo de encuentros puedan dialogar sobre la problemática sin esa vergüenza o sin ese miedo o sin esa sensación justamente de soledad, que es algo que has mencionado, para descubrir que hay otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, pero desde un lugar, no desde el lugar del sufrimiento, que esto es lo que yo quiero mencionar siempre, sino desde el lado de la posibilidad de que este tipo de enfermedades son posibles de recuperarse. Y lo más importante, no solamente que te recuperas, sino que vives mucho mejor después. Que esta es la importancia. El mensaje que yo siempre insisto y siempre doy es que uno, al superar una enfermedad como esta, puede tener una vida mucho mejor y más placentera y más y mejor, incluso más productiva también, en el sentido de que todo aquello que estaba pendiente, yo, por ejemplo, no dibujaba. Un ejemplo mío personal, yo no dibujaba antes de la depresión. Y el hecho de haber tenido que explicarme con el profesional que me trató y para mí mismo explicar sobre lo que es la depresión me ayudó a entender de que el dibujo es una herramienta que como, de la misma manera que puede ser una comunicación como esta, también es un dibujo, una explicación de un síntoma o algo, ¿no?